papa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Fes un viatge que et canviï la vida, que et descobreixi un món únic. Viatge a Etiòpia. Del 16 al 27 d'agost, el Club Més Amics et porta a la Vall del Rift i la Vall de l'Omo. Creuràs en la màgia. Del 16 al 27 de juliol, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. Se celebra aquest divendres, com cada 21 de juny, el Dia Internacional del Ioga. Són moltes les creences, especialment orientals, que promouen aquesta pràctica, una pràctica que naturalment és interreligiosa i és oberta a moltes persones que busquin en la relaxació, la meditació i, d'alguna manera, el dormir el cos per agafar energies a la vida, una bona opció de regeneració i de mirar endavant. Es feien el cap de setmana passat en algunes platges de Barcelona diverses pràctiques i l'associació Ioga en la Vida Quotidiana, amb aquest motiu, el del Dia Internacional del Ioga, ha organitzat per a demà a les 5 de la tarda un taller per a nens, també un taller per a adolescents, el de nens és a les 5 de la tarda i l'adolescents a les 6, i una classe i meditació al Jardí del Silenci, en aquest cas a les 7. Tot plegat es fa al carrer Rull, al carrer Llull 48 de Barcelona, a l'Àtic. Allà és on Ioga en la Vida Quotidiana farà aquestes activitats. Reivindiquem aquesta pràctica una vegada més, la del ioga, perquè pot ajudar moltes persones a enfortir-se personalment i a donar sentit també a la seva creença. Avui parlarem de Dones Burkina, una ONG que ha organitzat per a la setmana vinent un concert solidari. Explicarem la situació també interreligiosa de Burkina Faso en la primera part del programa. Després tindrem el vocabulari interreligiós, com cada setmana, i en la segona part ens visitarà Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de religions, el GETER, i també delegat per al diàleg interreligiós de l'Arcabisbat de Barcelona. Ens presentarà un curs sobre diversitat religiosa que ha programat per aquest juliol i altres activitats en què està implicat. Això i una miqueta més us acompanyarà fins que siguin les 8 aquí a Ràdio Estel. Això és Temps de Diàleg. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de Diàleg, les religions al servei de la pau.
L'Església de la Bona Nova, a la plaça de la Bona Nova de Barcelona, acollirà dijous de la setmana vinent, dia 27, a 8:45 del vespre, un concert solidari en suport als missioners de Burkina Faso i als projectes de l'Associació Dones Burkina. Aquesta entitat és un grup de professionals que vol sensibilitzar davant la gran capacitat que les dones del país africà tenen per lluitar pels seus drets i la seva dignitat, malgrat les greus dificultats que pateixen a l'hora de tirar endavant les seves famílies. Dones Burkina, Mujeres Burkina, treballa per la realització d'accions i projectes de cooperació al desenvolupament, pel suport i la promoció dels drets humans i per l'establiment de xarxes de solidaritat i ajuda social. Ens acompanya avui José Manuel Bretón, que és un dels socis de Dones Burkina, vinculat a diferents activitats solidàries aquí a Catalunya. Senyor José Manuel Bretón, bona tarda, benvingut.
Hola, buenas tardes, gracias.
Gràcies a vostè. Primer de tot, com sorgeix Dones Burkina i què fa des del seu inici?
En principio surgió por el viaje de uno de los socios fundadores, que es Luis Riba, el hermano de la actual presidenta, Montse Riba, en uno de los viajes que hizo a Burkina. Pues este señor es un comerciante catalán de Barcelona que compraba y vendía productos en distintos países africanos, y cuando llegó a Burkina y vio que el país tenía unas carencias importantes, una pobreza, en algunos casos incluso extrema, pensó: yo aquí, en vez de comerciar, lo que tengo que hacer es ayudar. Entonces él fue el iniciador de esa idea de ayudar a las mujeres y le sugirió como primera medida que se asociasen, porque él quería ayudarlas, que se constituyesen en asociaciones autóctonas. Y a partir de ahí empezaron a asociarse. Nació Palin Bende, que la dirige Beatrice Pogba, la ACDS, dirigida por Jean Zombra, y una serie de asociaciones autóctonas que definían sus necesidades prioritarias. Y a partir de ahí surgió la idea de Burkina para ayudar en proyectos o acciones de ayuda que tratan de los, digamos, derechos básicos de la persona, como son el agua, la alimentación, la vivienda, la salud, la higiene, la educación.
Senyor José Manuel Bretón, per què van decidir vostès, els membres de Dones Burkina, focalitzar la seva acció en aquest col·lectiu, les dones, concretament a Burkina Faso? Quines possibilitats hi ha d'ajudar-les?
En primer lugar, las mujeres son en muchos casos las más discriminadas y, sin embargo, las que llevan a cabo la mayor parte del trabajo que se realiza. Son las primeras que se levantan por la mañana, las últimas en acostarse y las que realmente luchan por los derechos y por la familia. Hay que tener en cuenta que Burkina Faso es un país eminentemente agrícola, con un analfabetismo de alrededor del 50%, y en las zonas rurales y en las mujeres llega al 80%, con lo cual las necesidades son perentorias, y especialmente en las mujeres huérfanas, viudas. La situación de extrema pobreza hacía que tuviésemos que ayudarlos, ¿no? Que fuesen, de alguna manera, el vehículo preferente de nuestra ayuda.
Segur que de dones amb necessitat d'ajuda n'hi ha moltes en altres països africans i de la resta del món, però bé, en aquest cas, doncs, el focus és a Burkina Faso i la caritat una mica s'ha de fer de vegades per sectors, no? No hi ha més remei. Sí. I quines característiques podem dir, senyor Bretón, que presenta Burkina Faso ara mateix? En quina situació es troba el país, on diversos missioners, per cert, missioners cristians, en aquest cas, han mort assassinats aquestes últimes setmanes, fins i tot ben actual al país?
Ja. Burkina Faso, desde el punto de vista socioeconómico, es uno de los países más pobres, porque creo que en la clasificación de la ONU de los 194 o 196 países que hay actualmente, está el 185. Tiene una gran tasa de mortalidad, de analfabetismo, pero lo que nos impresionó es la capacidad de las personas, especialmente de las mujeres, de trabajar y de valerse en situaciones extremadamente adversas, ¿no? Y sobre todo cuando descubrieron la capacidad que tienen ellas mismas de definir sus necesidades en sus propias asociaciones, nos permitieron realmente ayudarlas, ¿no? De forma que en estos 10 años, porque la asociación se organizó como ONG desde el 2007 hasta el 2017, hemos hecho una pequeña memoria de los avances, podemos decir que hemos actuado en 87 acciones o proyectos de ayuda a las mujeres fundamentalmente, y a los religiosos y misioneros asentados en los alrededores de Ouagadougou, y hemos, de alguna manera, introducido mejoras por un valor de unos 503.890 euros, lo cual supone una media, pues bueno, de unos más de 50.000 euros al año. Y bueno, entonces hemos visto que bueno, hay unos vínculos que Mujeres Burkina tiene un canal, unos vínculos para poder llegar a las necesidades reales de la gente que está allí, ¿no?
Dones Burkina té la seva seu a Gavà, concretament a l'Avinguda Europa número 86, apartament 26, i té la plana web mujeresburkina.org. Per tant, també ho diem per a aquelles persones que estiguin interessades a contactar-hi o que tinguin curiositat per saber la feina que fa, doncs també poden fer-ho d'aquesta manera. Com està, senyor José Manuel Bretón, el diàleg interreligiós i la convivència entre creences a Burkina Faso? Hi ha possibilitat que, malgrat el que ha passat aquests últims mesos, les religions es converteixin en capdavanteres de la pau al país? També és important, no?, reivindicar això.
Sí, efectivament, és una possibilitat certa, perquè, a pesar de que, com usted dice, han habido atentados y asesinaron a un religioso últimamente en la frontera con Costa de Marfil, y han habido atentados incluso a iglesias, la noticia buena es que, de alguna manera, la tensión no procede de la propia Burkina, sino del yihadismo exterior, ante el cual resulta difícil defenderse, sobre todo en países que tienen pocos recursos, incluso pocos recursos militares para proteger sus fronteras, ¿no? Pero bueno, siempre la convivencia interreligiosa ha sido muy buena dentro del país, porque es fácil encontrar una iglesia y una mezquita al lado, y nunca interiormente ha habido problemas, con lo cual esas posibilidades son reales, y bueno, y de la gente interior de Burkina pues hay una convivencia realmente interesante.
La majoria són musulmans a Burkina Faso, hi ha equilibri, més o menys? No cal donar les dades exactes, eh?
Aproximadamente, bueno, las religiones cristianas son una minoría, pero ya una minoría relevante, bien preparada, puede ser un 20%, los musulmanes un 30%, y el 50% son religiones animistas, primitivas, de la naturaleza, del sol y tal, ¿no? Uh-huh. Y no constituyen realmente un problema de extremismo en ninguno de los casos.
Avui recomanem un concert solidari per a Dones Burkina, a benefici d'aquesta entitat i dels seus projectes. Apunteu, amics oients, si voleu, dijous de la setmana vinent, dia 27, a 8:45 del vespre, a l'Església de la Bona Nova de Barcelona. En què consistirà aquest concert i de quina manera es pot col·laborar amb finalitat benèfica?
Bueno, ese concierto tiene la intención de hacer visibles las acciones que están llevando a cabo de una forma desinteresada y totalmente altruista los religiosos y misioneros en Burkina, y también decir que a través de Mujeres Burkina es posible ayudar realmente a las mujeres, porque no se pierde ninguno de los recursos que se den en sueldos. Todos son proyectos muy concretos en donde hasta el último euro va directamente a las mujeres, y como hemos dicho, en valoraciones que ellas mismas hacen, y entonces entendemos que eso es una forma muy interesante de hacerlo. Y si me permites, Ignacio, sí, quisiera despedirme leyendo una carta muy conmovedora de la presidenta de Palim Bende, que es una de las asociaciones de mujeres, que cada vez que la leo me conmueve y me ayuda para que le siga ayudando.
Doncs endavant, la pot llegir, aquesta carta. Recordem que el concert és dijous de la setmana vinent. Endavant amb la lectura de la carta.
Sí. La carta dice así: merci, Mujeres Burkina. Somos 20 mujeres viudas reunidas en la asociación Palim Bende. Este nombre significa Dios conoce nuestros sufrimientos. Él nos ayudará. Aleluya, Él sabía cómo ayudarlos. Esto sucedió hace 12 años, justo antes del nacimiento de Mujeres Burkina, cuando el primer presidente, el señor Luis Riva, nos pidió que nos agrupáramos porque él quería ayudarnos. Y desde entonces, cuántas luces iluminan nuestras vidas de viudas pobres. La más maravillosa de estas luces es que, no teniendo ninguna experiencia, hemos pasado del estado de amas de casa dependientes de nuestro marido al estado de comerciantes, emprendedoras y combativas. ¿Cómo así? Por impulsos sucesivos. El primer impulso vino con los microcréditos que nos ofreció Mujeres Burkina. Préstamos directos, sin trámites y con tarifas inmejorables. El segundo impulso son estos contenedores cargados con productos, algunos tan pintorescos como raros, que vendemos en beneficio de nuestra asociación y para costear el transporte. El tercer impulso son los regalos de arroz y aceite de cada Navidad que nos llegan a través de Mujeres Burkina. Donaciones de una bienhechora que quiso que nuestra Navidad fuera un momento de gran alegría para todas nuestras familias. Y el cuarto y más importante, el aliento y las visitas recibidas, porque los miembros de Mujeres Burkina vinieron todos los años a Burkina para decirnos cuán importantes somos para ellos y cuánto están decididos a apoyarnos. ¿Qué resultado han traído todas estas ayudas? Con todos estos beneficios podemos satisfacer las necesidades de nuestras familias, especialmente las necesidades de nuestros hijos en cuanto a la salud, las comidas, la ropa y la escuela. Porque todos nuestros hijos van a la escuela, al colegio e incluso a la universidad. Y sobre todo porque nosotros, las viudas, somos nuevas personas, valientes y respetadas. Así que de todo corazón les decimos gracias, gracias, Mujeres Burkina.
Exemple de dones alliberades, podem dir, el d'aquesta dona. Hem d'acabar. Moltes gràcies, senyor José Manuel Bretón. Ens queda recordar, dijous de la setmana vinent, dia 27, a 8:45 del vespre, a l'Església de la Bonanova, aquest concert. Per cert, quina música s'interpretarà? Cant?
Música clàssica i música d'arpa.
A càrrec d'algun grup?
Sí, el grup serà Ars Tune, el grup de guitarra i d'arpa, i la Coral Bonaigua, el grup coral sinfònico.
Doncs bona música d'aquí per a les dones de Burkina aquest dijous de la setmana vinent, 27 a 8:45 del vespre a l'Església de la Bonanova. Oberta a tothom, amb la possibilitat de fer donatiu, suposo, lliures, no?
Sí,
moltes gràcies.
Moltes gràcies.
José Manuel Bretón, fins una altra. Bona tarda.
Moltes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Taiji, taoisme. El taiji és un terme cosmològic xinès que significa estat últim suprem. Més concretament, el terme i el símbol del taiji fa referència al potencial absolut i infinit indiferenciat i la unitat abans de la dualitat de la qual s'originen les dues forces complementàries presents a l'univers, el yin i el yang. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Els nostres veïns d'altres religions, què es pot fer des d'una parròquia o des de la parròquia? Aquest és el títol d'un curs que s'ha organitzat per als dies 1 i 3 de juliol. Tenim avui amb nosaltres el seu principal responsable, que és, des de fa un any, el director del Secretariat per al Diàleg Interreligiós de l'Arcabisbat de Barcelona, Joan Hernández Serret. Ell també és director del Grup de Treball Estable de Religions, el GETER, i vicepresident de l'entitat Religions per la Pau, Religions for Peace. Senyor Joan Hernández, bona tarda, un plaer. Què tal?
Bona tarda, Ignasi.
Com anem?
Molt bé.
Com va la vida i el diàleg interreligiós?
Bueno, hi ha moltes iniciatives, hi ha interès i, bueno, és interessant.
I tant. Interès hi ha per conèixer a nivell formatiu el que és la diversitat religiosa, la convivència entre catòlics, musulmans, jueus, d'altres creences?
Hi ha interès, especialment en sectors, per exemple, en el sector del professorat, perquè és un tema que es troben també a les aules, en el tema del funcionariat, també, perquè gestionen també diversitat religiosa en el seu dia a dia. I ara, doncs, amb aquest curs també volem donar una miqueta de suport, recolzament, doncs, la gent vinculada a la parròquia amb aquest tema.
Amb aquest tema del que pot ser el diàleg interreligiós més proper, aquell que potser no té un àmbit tan gran, però que el trobes al carrer, al barri, no? Al costat de la parròquia.
El curs té, com podem dir, dos objectius. Una primera és dibuixar què es pot trobar la gent del carrer, d'aquí la diòcesi de Barcelona, és a dir, quines religions poden trobar-se, perquè sabem i coneixem que aquesta realitat de diversitat religiosa també entra dins de les parròquies, això és un objectiu. I l'altre, que penso que també és molt important, és donar un recolzament i una reflexió a la gent vinculada a la parròquia de com des de catòlics, com des d'aquells textos, aquells elements bàsics a nivell eclesial, com ens podem posicionar com a catòlics davant de les altres religions. És a dir, què ens diuen aquells textos, què ens diuen el Papa Francesc, és a dir, com ens hem de posicionar com a catòlics davant de l'acollida de les altres confessions religioses. Jo penso que aquest és un curs inèdit, que no s'ha fet mai des d'aquesta perspectiva.
S'ha organitzat en l'àmbit de l'Església Catòlica, recordem que és a l'empara de l'ISCREP, no? De l'Institut Superior de Ciències Religioses. Es fa el seminari, aquest curs, concretament?
Sí, és a dir, el curs el munta l'Arcabisbat, en col·laboració amb l'ISCREP, perquè ens ajuda amb el tema més de gestió, perquè sí, ho fem allà al seminari conciliar, al carrer Diputació 231, es fa allà, i també es dona un certificat d'assistència, doncs, i per tant necessitem també una entitat acadèmica que pogués fer aquest reconeixement.
El curs és 2 dies, 4 hores cada dia?
Sí, el curs són 2 dies, el dia, com has comentat, el dia 1 i el dia 3. Són 4 hores i 4 hores. Els primers 4 hores treballarem més exclusivament això, doncs introducció al que existeix en el Bisbat de Barcelona, aquells elements bases a nivell eclesial de com ens posicionem davant de les religions com a catòlics, i el segon dia parlarem més sobre el concepte de diàleg interreligiós i això, i també algunes experiències que estan duent també gent vinculada a parròquies amb aquest tema, no? I també les dificultats. Sobretot el que vol ser és un curs d'acompanyament a la gent vinculada a la parròquia amb com es gestiona, com podem gestionar el tema de la diversitat.
I el segon dia anirà més a aspectes pràctics?
Potser. Sí, és a dir, aquest segon dia va més això, no? Doncs aspecte més experiències, gent, i el tema de diàleg interreligiós. És a dir, el primer dia més teòric, diguéssim així, i també de mapa de situació que ens podem trobar, i el segon dia més d'experiències, testimonis, de compartir. És important acompanyar també amb aquest tema, doncs, la gent. És a dir, pensem en vicaris, en rectors, en agents pastorals, en laics i laiques vinculades a l'Església, no? Doncs com ens posicionem com a catòlics davant d'això de la diversitat religiosa.
I la diversitat religiosa es pot trobar a qualsevol lloc de Catalunya actualment, però especialment en alguns barris de Barcelona, per exemple, o de l'àrea metropolitana, on aquesta diversitat segurament és més gran. El Raval, les zones perifèriques, el Besòs. Ara m'ha vingut al cap el testimoni del sacerdot Salvador Torres, que ens explicava ara fa uns mesos en aquest programa, ja fa un temps, que es reunia per prendre o per berenar amb un imam del costat i amb persones de diverses religions, no?
De fet, el curs també s'emmarca dins del pla pastoral Sortim, no? El pla pastoral. I una de les coses que hem treballat, i ara fins encara tenim, que estem acabant, no? El tema de la fraternitat, no? Com un dels eixos fonamentals d'aquests 4 eixos del pla pastoral Sortim. I la fraternitat vol dir sortir, també sortir, doncs vius al barri, i per tant també trobes la realitat religiosa del barri, tot i que, com dius, hi ha barris com el Raval, que aquesta diversitat també dins de la parròquia, i per tant és una realitat que està bé que també ens qüestionem i també sapiguem com ens hem de posicionar sobre aquest tema.
Avui amb Joan Hernández Serret, director del Secretariat per al Diàleg Interreligiós de l'Arcabisbat de Barcelona, parlem d'aquest curs, que és dilluns 1 i dimecres 3 de juliol. Les inscripcions es van obrir, de fet, ahir, i suposo que els propers dies es podran formalitzar, si hi ha persones interessades que ens escolten.
Sí, acabarà el 26 de juny, és poc temps, però hi ha aquestes setmanes per fer la matriculació.
Aquesta setmana i a principis de la que ve.
Això mateix. I la matriculació és gratuïta, és a dir, que és un curs que, com es fa, és un curs formatiu per la gent pastoral i per la gent vinculada a la parròquia. Per tant, pensem que aquesta formació continuada també, doncs, des de l'Arcabisbat, doncs, s'ha de dur a terme i amb la col·laboració amb l'ISCREP. Per tant, la gent que s'apuntarà a aquest curs no haurà de fer despeses sobre econòmica per fer aquest curs específic.
Molt bé. Avui parlem de diàleg interreligiós amb Joan Hernández Serret, però també parlem de l'Arcabisbat de Barcelona en el seu treball d'ecumenisme i diàleg interreligiós. Ara fa tot just un any que vostè era nomenat per aquesta responsabilitat compartida dins el mateix departament amb Montserrat Puig de Llívol, que ella s'encarrega de l'ecumenisme, i vostè del diàleg interreligiós. No és ben bé compartides, per separat, diguéssim,
sí,
no?
Sí, és a dir, sí que ens veiem sovint i quan tenim les reunions interreligioses, doncs treballem junts, però sí que...
Va quedar com separat, diguéssim.
Estem separats, és a dir, jo en el diàleg interreligiós estem també compartim delegació amb Fe i Cultura, és a dir, també amb les universitats, amb l'ISCREM, amb altres universitats, i tot i que, òbviament, doncs, tot el tema ecumènic, doncs, tenim una relació important i treballem conjuntament per atendre aquestes coses, no?
Mm-hmm. Recordem que l'Arxidiòcesi de Barcelona quedava reorganitzada amb menys delegacions i dintre d'aquestes delegacions, doncs, molts secretariats, un d'ells, precisament, és aquest, el de diàleg interreligiós.
Aquesta separació no només es dona a Barcelona, també es dona en altres. Per exemple, a Girona també està separat. Ecumenisme i diàleg interreligiós també separa aquestes, aquestes dues funcions.
Són maneres, en tot cas, d'organitzar un treball que és, em sembla que cada cop més necessari, oi? En l'Església Catòlica concretament, però també en altres creences, el cuidar les relacions.
Sí, les relacions són fonamentals, no només per conviure, sinó també per fer coses, és a dir, fent coses comuns i col·laborar és construir, no? És a dir, estar enfrontats o fer-ho sol, sempre doncs, els resultats ja sabem, és a dir, quatre mans treballen més que no pas dos.
Sempre quan ve a aquest programa Joan Hernández li preguntem per la seva tasca múltiple i polivalent a favor del diàleg interreligiós i de la diversitat religiosa, vostè com a professor, el mateix ISCREP, a la universitat, i també en la coordinació, la direcció del GETER, no? Del grup de treball estable de la religió. Són com diferents focus que donen per molt, segur.
Sí, aquests temes, i més, justament ara, per exemple, Barcelona està també reflexionant sobre un pla de drets humans i això, i també hi ha l'aspecte doncs, dels drets a la llibertat religiosa, i també hi estem una miqueta vetllant i intentant acompanyar perquè aquest dret, sobretot, es pugui garantir i sigui un dret que es pugui aplicar doncs, a tota la gent que viu a Catalunya.
Doncs que aquest dret també sigui preservat, garantit també per donar una miqueta exemple dins un món on no sempre es respecta la llibertat religiosa, s'ha de dir també, no? Hi ha cristians perseguits, musulmans perseguits i gent de diferents creences que no gaudeixen d'aquesta llibertat.
Sí, és a dir, hi ha aquesta situació de moltes religions que són perseguides arreu del món i també des d'aquí doncs, hem d'estar conscients i hem d'estar atents, però també, com diuen la paràbola aquella, és a dir, vivim nosaltres també en el nostre vaixell i l'aigua del mar tampoc no la podem posar dintre el vaixell perquè si no ens ofegarem. És a dir, els aconteixements internacionals afecten el local, però també hem de saber veure, doncs, que els musulmans d'aquí doncs, també viuen diferent i tenen una realitat diferent que en una altra part del món.
Moltes gràcies, senyor Joan Hernández Serret, per haver-nos acompanyat. Recordem aquest curs 1 i 3 de juliol sobre els nostres veïns d'altres religions i el paper que pot desenvolupar la parròquia, no només la parròquia com a edifici o lloc físic, sinó també les persones que en formen part. Per cert, per inscriure-s'hi, de quina manera ho podem fer?
La inscripció es pot fer a través de l'ISCREP, enviant un correu a secretaria@iscrep.org o trucant al telèfon 93 454 1963, és a dir, 93 454 1963.
Perfecte, doncs queda dit. Gràcies novament, Joan Hernández. Ara ens acomiadarem escoltant un tema relacionat amb el Wesak. No sé si ho he pronunciat bé, aquest dia de l'any que representa la lluna plena del mes de maig i que commemora tres importants esdeveniments en la vida de Buda, el seu naixement, la seva il·luminació i la seva mort. En la tradició budista, oi, es viu molt aquests dies, precisament, s'ha viscut.
Sí, i justament ahir era un dia, és a dir, és un mes, però justament ahir era el dia més important per les llunes i és el dia amb més mèrits, és a dir, que teòricament tu com budista, si fas una bona acció, se t'acumulen més mèrits que en qualsevol altre dia del...
Plenilúni, que es diu, no? El plenilúni. Doncs gràcies, amb aquesta cançó ens acomiadarem, Joan Hernández, fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Temps doncs, de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Fins aquí el temps de diàleg amb aquest tema relaxant que té a veure amb el Wesak, amb aquest dia de la lluna plena de Buda. Us agraïm la vostra presència i us esperem. Us recordem que us esperem dimarts vinent a 7:45 aquí a Ràdio Estel en l'últim programa de la temporada. Temps de diàleg. Adéu-siau.